Escac d'Israel a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per desenvolupar i concretar el document per acabar la guerra a l'Orient Mitjà s'han ajornat sense data abans i tot de començar, Joan Bota.
Israel, que critica per massa tova la pau signada per Donald Trump amb el règim dels ayatolàs, ha atacat aquest matí amb duresa al sud del Líban amb 18 morts. A més, l'exèrcit israelià ha patit 4 baixes i el govern de Netanyahu ja demana venjança.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Els membres més extremistes, com Ben Gavir, demanen que tot el Líban cremi mentre Netanyahu amenaça en fer pagar Hezbollah un preu molt alt per la mort dels 4 soldats israelians, en la que ha sigut la matinada més sagnant des que l'Iran i els Estats Units van anunciar l'acord. Israel insisteix que no pensa marxar del sud del Líban.
A la crònica política, nova maniobra del jutge Juan Carlos Peinado per allargar la causa contra Begoña Gómez, mentre la dona de Pedro Sánchez continua esperant a saber si l'envien a judici i si li imposen mesures cautelars. Madrid, Paula Brujats.
Sí, moviment avui per sorpresa del jutge Peinado quan està a punt d'enviar-la a judici pels seus negocis a la universitat. Ha obert un nou front contra ella i fa el primer pas per investigar-la per 2 delictes nous per irregularitats en un contracte públic finançat amb fons europeus que va guanyar el seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado, però, encara no detalla què hauria fet Begoña Gómez i per què l'hauria d'investigar i demana a la Fiscalia Espanyola que li marqui el camí.
A Catalunya, avui s'acaba un curs escolar marcat per les vagues i les protestes dels mestres i professors en un conflicte, però, que continua obert. Barcelona, Sara Canyete.
Sí, un conflicte que haurem de veure amb quines accions es concreta a partir de setembre i quin seguiment manté entre mestres i professors. També si les trobades territorials organitzades per al departament i que comencen de forma imminent, més les mesures ja acordades, aconsegueixen rebaixar el malestar d'aquí a setembre. Avui, però, tot això ha quedat a banda, ha estat un dia de comiats als centres educatius.
I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la primera cirurgia pediàtrica a Europa feta amb un robot que opera a través d'una sola incisió de només 2,5 centímetres. L'han presentat al Vall d'Hebron. Mònica Mas.
Bon dia. Sí, els robots quirúrgics actuals necessiten fins a 4 incisions per treballar. En canvi, aquest nou aparell xinès amb un sol tall permet introduir el braç robòtic que desplega com un pop tot l'instrumental per operar. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i l'uretra, i en només 15 dies ja ha rebut l'alta.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Victòria èpica del Barça de bàsquet a la pista del València.
Amb remuntada als últims segons de partit, els blaugranes que comencen amb bon peu la final de l'ACB i demà ja juguen el segon partit també a la pista del València. En bàsquet encara, el base Mike James, que ja tenia un precord per fitxar amb el Barça, finalment no ho farà. I al Catalunya Mets ja explicarem per què. En futbol, el Sabadell pot pujar avui de categoria, a la segona divisió, jugar a casa, de remuntar l'1-0 al camp del Zamora. I la transmissió la farem aquest vespre a Catalunya Ràdio a partir de les 9. I com cada dia anirem als Estats Units amb el més destacat de la jornada del Mundial.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs hi ha molts punts complicats a aquesta hora. Trams amb aturades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. C58 i C33 a Montcada cap a Barcelona, agreujat per un camió avariat que és el Voral. A2 a Pallejà, sentit Lleida, aquí hi ha un carril tallat també per avaria. I a l'AP7 a Mollet, Gelida i Vilafranca del Penedès en sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat per objectes a la via i també en sentit nord, en diversos trams a Sant Cugat i a Granollers.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
T'aviso que els bombers han fet una mica d'intrusisme professional i t'han fet una part de la feina, perquè ens han alertat de l'alt risc d'incendis aquest cap de setmana per la combinació de les feines de sega als camps, els petards de Sant Joan, que ja es comencen a sentir, i sobretot per la calor, que serà molt fort els pròxims dies, oi?
Sí, sí, molt forta la calor i molt bona aquesta sinergia entre bombers, protecció civil, l'Agència Catalana de l'Aigua i tantes entitats que col·laboren amb el sector de la meteorologia. I és que, efectivament, ambient sec per sota de 20-30% i temperatura de 30-35 a l'interior aquesta tarda, arribant als 37-38 a la zona de Lleida, ara mateix al Poal, al Pla d'Urgell, tenen 36 graus, i demà arribaríem als 38-39 al sector de Lleida. Atenció, ja diumenge, comença l'onada de calor. Diumenge, dilluns, dimarts i potser dimecres per Sant Joan, són 3 o 4 dies d'onada de calor de més de 38-40 a l'interior. Atenció, dilluns i dimarts al sector de Lleida podrien arribar als 42 o 43. Això és excepcional. No direm que no hagi passat mai, no és inèdit. L'any 19 al Carràs arribaven a 43,8, però vaja, que estarem molt a prop dels rècords, o creiem que poden caure rècords. També les nits seran cada cop més pesades, nits tòrrides, potser algun moment de 30 graus a la nit a la costa, això vol dir ja nit roent, i per tant, paciència. Això sí, dimarts, la vigília de Sant Joan, hi haurà ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, punts a l'interior de Lleida, que durant la nit de Sant Joan s'aturaran.
Haurem de tenir paciència, doncs. Dani, gràcies, bon dia.
Bon dia, que vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Escalada de violència al Líban que posa en risc l'acord firmat entre els Estats Units i l'Iran. Almenys 18 libanesos i 4 soldats israelians han mort en els atacs d'aquesta matinada, segons el balanç oficial. És la jornada més sagnant des que es va anunciar el document d'entesa, un memoràndum, per cert, sense cerimònia ni data per la represa del diàleg. Les declaracions dels ministres ultras d'Israel, que clamen venjança, fan preveure una espiral de violència. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. La jornada que havia de marcar l'inici definitiu del camí cap a la pau s'ha acabat convertint en un dels dies més violents de les últimes setmanes al sud del Líban. Si més no, des que els Estats Units i l'Iran van anunciar que havien arribat a un acord, no hi havia hagut tants morts a tots dos bàndols. Els libanesos, les autoritats no distingeixen entre combatents o civils, han estat víctimes d'una onada de bombardejos, 80, segons l'exèrcit israelià, concentrats al sud del país. Més tard, Israel ha ampliat el seu radi d'acció a una altra àrea, la vall de la Beca, a l'est de Beirut. Els atacs a Beca han arribat després que es fes pública la mort de 4 soldats israelians víctimes d'un atac de Hezbollah. La milícia xiïta també ha atacat una altra unitat, deixant 4 ferits. El succés ha sacsejat Israel i la primera plana política ha sortit en tromba a clamar venjança. A més dels sospitosos habituals, Ben Gavir ha exigit que tot el Líban cremi, Benjamin Netanyahu ha avisat que Hezbollah pagarà un preu molt alt i que Israel no pensa abandonar el sud del Líban. Si aquests dies havien de servir per comprovar fins a quin punt el primer ministre israelià respectaria el que li demana Donald Trump, avui ha quedat clar que la sintonia total entre tots dos és cosa del passat.
Doncs en aquest context, al Líban, les converses entre els Estats Units i l'Iran, que havien de reprendre's avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Suïssa ha anunciat la cancel·lació dels viatges dels negociadors, inclosos els mediadors, al Pakistan i Qatar. Això, no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts, Vicent Mifsud.
Sí, de fet, en les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan en els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant la navegació, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, el temps previst inicialment per a negociar amb Washington. Tot i que no ha citat directament la situació al Líban, el cap dels negociadors iranians, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha condicionat la celebració de més trobades al fet que es respectin les línies vermelles de l'Iran. Un portaveu d'exteriors del Parlament, Ibrahim Rezai, també insistia en que l'Iran continua en la via negociadora des de la desconfiança.
No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va tornar a exigir ahir contenció al govern israelià.
I mentrestant, en política espanyola, moviment d'última hora del jutge Peinado. Després del rebombori per la nova investigació relacionada amb el cas de Begoña Gómez, el jutge rectifica i, en un escrit que acabem de conèixer, reconeix que aquesta nova investigació afecta només l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no afecta a la dona de Pedro Sánchez. Última hora des de Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Sí, és l'última hora i embolica que fa fort. El jutge Peinado es rectifica i ara diu que no investigarà la parella de Pedro Sánchez per un segon front. A primera hora del matí, Peinado comunicava que obria una segona causa vinculant a la dona de Pedro Sánchez per investigar irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic adjudicat pel govern espanyol el 2020 a favor del seu amic, l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado obria aquesta investigació investigació a instàncies de la Fiscalia Europea i també agafant-se a un informe de la Guàrdia Civil, però ara, fa molt pocs minuts, acaba d'aclarir que aquesta segona investigació serà només contra l'empresari i en cap cas contra la dona de Pedro Sánchez. El govern espanyol ho veu tot un despropòsit. El ministre Òscar López de Televisió Espanyola ha dit fa molt poca estona, ha acusat el jutge Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Pedro Sánchez.
Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
Això deia Òscar López, i fons de la Moncloa també asseguraven des de primera hora del matí que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat.
Aquest nou moviment de Juan Carlos Peinado, a més amb aquest moviment d'última hora, arriba quan ni tan sols ha decidit si envia o no la dona de Pedro Sánchez a judici amb jurat popular pels seus negocis privats i tampoc si li retira o no el passaport.
Sí, exacte, i segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la seva decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer el pas per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis a la universitat i avui ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar en persona per últim cop per comunicar-li que la volia enviar a judici. Peinado, com tu dius, també ha de decidir si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. De moment no ho ha decidit, però és veritat que per això no té cap termini fixat per fer-ho.
Ja veieu que cada vegada costa més seguir-ho tot plegat perquè es va embolicant per si mateix. Per cert, no deixem de parlar dels tribunals perquè la fiscal general de l'Estat ha desvinculat avui la fiscalia del cas Leire Díez. Teresa Peramato, que ha comparegut al Senat forçada pel Partit Popular, ha negat que la institució hagi col·laborat amb l'exmilitant socialista per maniobrar contra jutges i fiscals i per aturar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el PP ha acusat la fiscalia de treballar al servei de Leire Díez.
Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
Això deia la senadora del PP, María José Pardo Peramato. No ha entrat en detall sobre les reunions que han reconegut almenys dos fiscals, amb Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijeiro, però sí que ha dit que és una falta de respecte, diu, insinuar que la institució té relació amb la trama.
Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
I ha recordat que ja han enviat al jutge tota la informació que se'ls ha requerit. Ha deixat clar que ella no ha pres partit ni en aquesta ni en altra cap causa que afecta el PSOE i Pedro Sánchez.
Ni en el caso Leire, ni en el caso Plus Ultra, ni en el caso Coldo, no ha habido ningún tipo de instrucción.
I ha evitat donar detalls sobre aquestes investigacions perquè estan en marxa i té l'obligació, diu, de mantenir-se en silenci.
Bé, doncs, enmig de l'espiral judicial que acorrala el PSOE, creix el clima d'un avançament electoral. Si ahir Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a convocar eleccions la primavera de l'any 2027, si el Congrés li tomba els pressupostos, avui Sumar diu que seria lògic fer-ho, però reclamen al president espanyol no donar la batalla per perduda. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha defensat que cal fer uns pressupostos amb despesa rècord per qui ningú hi puga votar en contra, tot i que tampoc veu malament avançar les eleccions si no tiren endavant.
Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
Per ara són uns comptes abocats al fracàs pel no de Junts. Què li diuen a Pedro Sánchez que llança la tovallola? Míriam Nogueras, també al matí de Catalunya Ràdio.
La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern. El govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris. Per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
I mentrestant el PP veu amb impotència com, amb Junts, hi ha majoria a favor d'avançar eleccions, però no per una moció de censura que inclouria Vox. Per això el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, insisteix a posar pressió al president espanyol.
Sánchez està podrido de corrupció i creo que ha llegado el momento de que asuma la realidad y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está, en un gobierno que ni siquiera gobierna, que simplemente se atornilla en el Palacio de la Moncloa.
Avui ningú al PSOE ni al govern espanyol han volgut contradir Sánchez i es limiten a dir que només ell pot decidir si avança eleccions.
És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida tornem amb més coses. Avui, si teniu nens a casa, segur que ho sabeu, i de fa dies, avui ha acabat el curs escolar.
Catalunya migdia.
El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Demà, dia 20 de juny, és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Sabies que quan fas testament decideixes què vols que perduri? Quan fas un testament solidari, també decideixes quin món vols deixar. Incloure al testament l'ACNUR, l'agència de l'ONU, per als refugiats vol dir que una part de la teva herència ajudarà a reconstruir la seva vida a persones que ho han perdut tot a causa de les guerres, la violència o la persecució. No has de renunciar a res important per als teus, només cal destinar el percentatge que triïs a les persones refugiades i desplaçades per la força. Així, deixaràs un llegat d'esperança que continuarà parlant de tu en el futur. Descobreix com fer-ho a www.atestamentosolidario.org i converteix el teu testament en una herència d'esperança. El testament solidari fa per mi.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Emma Vilarasau i Usman Umar. Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Per cert, i el teu mal de cap?
Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts d'un quart. Com us deia, avui s'ha posat punt final al curs escolar pels més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'acaba després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes de mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs al mes de setembre. Avui, però, toca deixar de banda les reivindicacions perquè és dia de comiats i de fer balanç. Barcelona, Sara Canyete.
A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents, més docents, per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vella, no? Sobretot amb l'alumnat NCH, la mitja jornada fem molt poc, sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades ajuda a canalitzar el conflicte.
Per cert, ja que parlem de les escoles, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació obtingudes a través d'una petició de transparència. La meitat dels casos es detecten a la ESO. Mar Riera.
La Generalitat atribueix l'augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre el que decideix si s'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa de l'escola. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, i se n'encarrega de l'agressor.
El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon de secundària.
Denunciat el conductor d'un autocar que portava una 40 de passatgers, la majoria nens, i que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7. Ha passat en post al Montsià, Manel Sastre.
Després que alguns conductors donessin l'alerta, els Mossos van aturar el vehicle i van poder reconduir-lo al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues i els agents el van denunciar i van immobilitzar el vehicle. Els passatgers de l'autocar, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el seu viatge. Els fets van passar ahir a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 a l'aldea Amposta.
Anem amb el tema de conversa, segur, a casa vostra aquests dies. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor aquest any. La previsió és que es produeixi aquest diumenge. Tot i que la calor serà general a tot el país, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Departament d'Interior, Cristian Roldán i David Mendoza, bon dia.
Bon dia. Una calor que ve acompanyada de dos factors que preocupen i molt. D'una banda, la proximitat de la revetlla de Sant Joan i d'una altra la campanya de la sega del cereal. Durant les darreres hores ja s'han produït diferents focs agrícoles a la zona de Ponent i els bombers estan reforçant-hi la seguretat, tenint en compte que entre demà i dimarts s'hi podrien registrar temperatures superiors als 40 graus. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
Tenim un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquesta zona de forma proactiva.
També es preveuen temperatures molt altes a diferents punts del país, com ara la Catalunya Central. Des de Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat pel que fa a l'ús de pirotècnia. I la seva subdirectora, Imma Soler, també recorda que la col·laboració ciutadana és clau.
Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
La calor també serà molt present durant les nits. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta de l'arribada de nits tropicals i tòrrides.
La nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
El pic de l'onada de calor es registrarà entre dilluns i dimarts, però no es descarta que les altes temperatures es puguin allargar alguns dies més a casa nostra.
Bé, doncs segur que donant aquesta onada de calor, qui pugui engegarà l'aire condicionat. Atenció perquè els experts recomanen recorden que per cada grau que redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja també la factura de la llum, Mireia Salà.
Sí, en llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%. I si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%, segons un estudi de Barcelona Energia. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
Per millorar l'eficiència energètica sense haver de gastar-se diners, es recomana baixar persianes i el tendal entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, perquè si entra el sol, la temperatura de casa pot augmentar entre 2 i 5 graus.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa molt breu, no arriba ni un minut, i tornem.
Catalunya migdia.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
Catalunya migdia.
Menys de 5 minuts per arribar a 2:15. El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem estarà prevaricant si no l'aplica. Aquest vespre, al programa L'Hemicicle, del 3Cat Info, podreu sentir de manera íntegra una entrevista al president del Parlament coincidint amb l'equador de la legislatura catalana, Marta Corbalan.
La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després, la pilota passarà a la teulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
Tornem a la informació internacional, perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burman, es postula per substituir Keir Starmer al capdavant dels laboristes britànics després d'aconseguir un escó al Parlament en unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra, on s'ha imposat els candidats de l'extrema dreta. El primer ministre, Keir Starmer, diu que defensarà el seu lideratge si finalment es presenta un candidat alternatiu a eleccions primàries. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Burnham, tot i ser el laborista més popular, no podia aspirar a liderar el partit sense abans recuperar l'escó parlamentari a Londres. Aquest matí, Burnham ha dit que aquest és el moment del canvi.
This now is the change.
Aquest és el moment del canvi. Tenim una oportunitat per capgirar la situació, que el país senti que torna a funcionar, que la gent vegi que les polítiques poden comportar una diferència positiva, que la gent recuperi l'esperança.
No és clar quin camí seguirà per desbancar Starmer. Una opció és que els laboristes s'uneixin majoritàriament al voltant de Burnham perquè el primer ministre dimiteixi els propers dies. Fins ara, Starmer no sembla disposat a fer-ho voluntàriament. Ho ha reiterat aquest matí.
Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
Un altre escenari seria que Starmer accepti dimitir després de la conferència laborista del setembre, amb el risc de paralitzar l'acció del govern fins llavors. I, finalment, una altra possibilitat són primàries en una lluita interna amb Starmer Burnham i l'exministre de Sanitat Wes Streeting per veure qui lidera el partit i el país.
I recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al davant d'Ivan Cepeda, el representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de la Espriella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí, i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut amb Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
De la Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a tota Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i la uretra i en només 15 dies ja ha rebut l'alta. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Què suposa aquest nou robot respecte als actuals?
Doncs, sobretot, que és aquesta única incisió que és només de 2,5 centímetres, que permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats més petites. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que es desplega com un pop, tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
En cirurgia robòtica multiport a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
Això provoca menys dolor i una recuperació més curta, i això en el cas dels nens és important, perquè quan un infant està hospitalitzat acostuma a implicar tota la família. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.
Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'ha plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit, Marta Xidó.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia i apunta que cada vegada són més els que ho volen deixar.
2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
Les ganes de deixar de fumar cau a l'agost i repunta després de les vacances. García també alerta que l'auge de vapers entre els més joves, pràcticament la meitat, l'han provat alguna vegada. El tabac provoca 50.000 morts a l'any a Espanya i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros.
I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal a la Costa Daurada i a la Costa de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigues.
Pescadors com el Moisés González de Cambrils, al Baix Camp, estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim.
se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
Les embarcacions més afectades són les petites, porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
Han tastat l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això. No ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
Demanen que reactivin les ajudes que la Generalitat va atorgar l'any 2023. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
Passen 4 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya migdia.
Comencem la cultura amb cinema.
El teu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que també es pot veure en català, Marc Garriga.
Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força, malgrat el pas dels anys, i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes, que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump, amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills.
Anna, anem molt enrere en el temps. L'antic poblat ibèric d'Ullastret, al Baix Empordà, és el més gran de Catalunya d'aquella època, però les últimes excavacions fan evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar l'actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri fora muralles d'unes 5 hectàrees. N'han donat tots els detalls des d'Ullastret mateix. Carles Saló Pujol, què hi han trobat exactament?
Doncs han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
A més, d'Ullastret també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallara d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
Més coses, segur que recordeu aquest moment. És el moment de l'aparició de Gaudí al cel de Barcelona mirant la seva obra durant l'espectacle de la Sagrada Família, ara fa uns dies, en la visita papal. Doncs bé, l'empresa encarregada dels drons que donaven forma a l'arquitecte català es prepara per batre aquesta nit el rècord europeu de vol sincronitzat. Es tracta d'una empresa amb seu a Celrà, al Gironès, i ho faran un festival a Portugal. Girona, Núria Peraire.
L'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què sincronitzarà 3.100 drons, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ara el rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Aquesta nit, el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, Portugal, esperen donar la sorpresa, ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat.
I una cosa més. Avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan, amb la Platja Gran de l'Estartit com a epicentre de tres nits musicals que culminen amb la Revetlla de dimarts. Hi actuaran grups com Love of Lesbian i Remei de Calafresca. Girona, Maria Rovira.
L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de l'anunciada aturada indefinida és un dels plats forts de la primera nit, juntament amb Dan Peralbo i el Comboi o Sidoní. El punt àlgid serà la Gran Revetlla de Sant Joan de dimarts. Martí Aiguabella, codirector artístic del festival.
Combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 30 UFAM, Tamba Ribé, que és una de les artistes més mediàtics del moment, i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de Revetlla.
Demà s'estrenarà un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de vermut com la de Sodi, i el mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la victòria emocionant del Barça de bàsquet a la pista del València.
Que ha permès als blaugranes començar amb avantatge a la final de la Lliga CB, un objectiu que era complicat.
Un per la victòria, no hi va, i el Barça guanya! Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca! Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
El Barça bàsquet, ara ho sentiu amb l'Ernest Macià, que ha començat amb bon peu la lluita pel títol de la Lliga ACB, ahir després d'una pròrroga victòria per 112-113 a la pista del València, una pista i un rival difícils, la sèrie és el millor de 5 partits, i situa ara aquesta victòria, el factor pista, a favor dels blaugranes. Ernest Macià.
Doncs sí, aquí a València encara ens freguem els ulls. La veritat és que va caler que el partit fos el de més anotació de les finals de tota la història de la Lliga ACB. Van caler molts punts, 112-113, per doblegar aquest Super València, que va fer un molt bon partit, de fet, al nivell habitual. El primer quart, el Barça estava perdent de 14, quedant 20 segons, 25. El Barça perdia de 4 i es semblava tot perdut, però el Barça va ser capaç d'aixecar-ho gràcies a la Provítola i als triples de Claiborne. I Xavi Pasqual, evidentment, doncs, al final del partit respirava ample. Però el protagonista va ser Nicola Provítola. Va ser l'home que va donar un rumb a l'equip durant tot el partit. Els jugadors se la van passar bé, ell va dirigir molt bé l'equip i gràcies, podem dir, a ell, que fa un mes estava lesionat, aquest Barça opta a tornar a guanyar un títol 3 anys després.
Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
La veritat és que hi ha un Barça amb la Provítola i un Barça sense, i s'ha notat aquesta temporada. Un Barça que ha entrenat aquest migdia. Demà, recordem que hi ha el segon partit, el Barça ja té garantit portar la sèrie al Palau Blaugrana, és a dir, que el Palau sigui el jutge, guanyi o perdi. I demà, evidentment, els jugadors aniran a buscar la victòria. I aquest matí hem sabut, Donatas Orbonas, un periodista lituà, ha avançat una cosa que hem pogut verificar nosaltres aquí mateix a València, i és que el fitxatge estrella per la propera temporada, Mike James, un base que doncs venia de Mònaco, decideix no fitxar pel Barça, tot i que tenien un preacord signat, perquè Xavi Pascual, que era, en teoria, la persona que el va motivar a fitxar pel Barça, ara no segueix, i per tant, ell se sent amb llibertat d'estripar aquest preacord. De moment, si el jugador no denuncia, el Barça no estarà obligat a plantejar-se si ha de fer alguna liquidació de diners. Per tant, de moment, el Barça no ha de liquidar res, però li podria sortir malament aquesta jugada. I aquest matí hem sabut també que Corey Walden no jugarà més al Lleida.
Del bàsquet al futbol, al Mundial, dia 8 de la competició, i ahir al Tot Costa vam tenir un dels jugadors catalans i blaugranes que estan disputant aquesta Copa del Món, el porter Joan Garcia. Una conversa amb el Jordi Costa des de Barcelona i la Sònia Germà des de Chattanooga. Sònia, com vas veure el porter del Barça?
Tranquil, no és el primer cop que Joan Garcia li toca el rol de suplent i a l'espera que aparegui l'oportunitat. En cas que no sigui en aquest Mundial, que és molt possible tenint en compte que De La Fuente ha apostat per Unai Simón, el porter del Barça s'endurà l'experiència del seu primer Mundial, conscient a més que sense haver fitxat pel Barça de fa un any, possiblement ni tan sols seria aquí.
Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
Joan Garcia està molt satisfet de com ha anat la temporada al Barça, creu que ha millorat facetes del joc com la sortida de pilota o la presa de decisions, que ha guanyat experiència i que el soroll que va generar el seu traspàs des de l'Espanyol es va limitar a 2-3 setmanes. De fet, si ha de triar la millor aturada de l'any, es queda precisament la que va fer el derbi el seu amic i ara excompany Pere Milla.
Sí, per mi també, la veritat que crec que és una aturada de molta dificultat i, bueno, doncs per sort la vaig poder parar, vaig poder reaccionar a temps i va servir per guanyar el partit. Amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada i, bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi.
I ahir, Sònia, també vam sentir Marco Corella per primera vegada des que va fitxar per Madrid.
El lateral català va explicar que tot havia anat molt ràpid, que l'oferta i l'acord entre clubs s'havia fet en un matí, que l'havia trucat Mourinho i que no havia tingut un sol dubte. Respecte a altres ofertes, com la del Barça o de l'Atleti de Madrid, no les va negar, però va deixar entreveure que eren processos llargs i que el Madrid havia entrat amb molta força. Cucurella sap que amb el seu passat blaugrana hi haurà qui no entendrà la seva decisió, però considera que la vida són etapes i ara tocava aquesta.
Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
Avui sentirem un altre català, Pau Cubarsí, debutant en aquest Mundial i fixa a l'11 de moment de Luis de la Fuente. Pendents també de si Lamine Yamal jugarà d'inici diumenge contra l'Aràbia Saudita. I a les últimes hores la Federació Espanyola ha informat que un altre català, Víctor Muñoz, també es va lesionar abans del Mundial, i estava ja amb el grup. Té una nova molèstia muscular que el fa tornar a ser baixa en els pròxims partits.
Entre els partits d'aquesta matinada, Sònia, ens quedem amb una imatge, la greu lesió de Koné en el Canadà Qatar.
Sí, la victòria canadenca va quedar enfosquida per aquesta esgarrifosa lesió d'Ismael Koné després d'una entrada del qatarià Madibó, expulsat amb la revisió del VAR. Koné va sortir del camp amb la cama trencada i el van portar directament a l'hospital per ser operat. Aquesta jugada va deixar tocats els jugadors canadencs i la tensió entre les banquetes, de fet, va pujar durant el partit. Al marge de la lesió, la tercera va ser la bona, tercera participació de Canadà en un Mundial, en aquest cas com a anfitriona, i per fi va guanyar un partit. No només va guanyar, sinó que, de fet, va golejar 6-0 amb un hat-trick de Jonathan David, el davanter de la Juve, que comparteix ara el lideratge de golejadors del campionat amb Leo Messi. Canadà es pot classificar per primer cop a la seva història per la següent fase. També ho té molt bé Suïssa, que va guanyar Bòsnia per 4-1. El tercer partit, per tant, es jugarà en la primera posició entre Canadà i Suïssa, mentre que fins i tot qui guanyi del Qatar-Bòsnia de l'última jornada ho tindrà difícil, si no goleja, tenint en compte els averejos. I el grup B, Mèxic, ja està classificat després de la victòria sobre Corea del Sud per 1-0. A l'altre partit, Txèquia i Sud-àfrica van empatar en un partit sense gaire història. Empatar un, a falta d'una jornada, tenen un punt cadascuna.
De la jornada d'avui, Montserrat, destaquem els partits dels Estats Units i també del Brasil contra Haití.
Sí, el futbol als Estats Units, el soccer, com li diuen allà, omple aquests dies estadis i fins i tot fa rècords d'audiència. Mauricio Pochettino, el seleccionador estatunidenc, destacava que hi va haver més persones veient el triomf del seu equip contra Paraguai 4-1 al Mundial que a la final de l'NBA entre els Knicks i els Spurs. Això és molt. Avui l'equip nord-americà s'enfronta a Austràlia a les 9 del vespre i Pochettino diu que no fan gaire cas dels que diuen que la golejada del primer dia al Mundial va ser una casualitat.
Nada es casualidad, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? O sea, tenemos que darle el mismo valor a lo positivo como al no muy positivo. Creo que lo más importante es que hay un equilibrio bueno en el equipo ahora y nosotros tenemos que pensar en nosotros, en competir con nosotros mismos, en querer ser mejor y después, ante cada rival, tomar nota y prestar atención y tener la flexibilidad para encontrar las cosas no tan buenas y para estar atentos a las fortalezas que te pueda demostrar el contrario, ¿no?
Pulisic es dubta als Estats Units fins a últim moment amb molèsties a la cama esquerra. A la mitjanit es jugarà l'Escòcia-Marroc. El partit arriba unes hores després que s'hagi confirmat que el jugador del PSG, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici acusat de violació per una dona per uns fets que van passar l'any 2023 a casa del jugador a prop de París. I ja de matinada, a quarts de 3, el Brasil, amb el blaugrana Rafinha, juga contra Haití, amb l'obligació de sumar 3 punts després d'un debut decebedor amb empat justament contra el Marroc.
Seguim parlant de futbol, però fora ja del Mundial, perquè avui a les 9 totes les mirades posades a la nova Creu Alta, on el Sabadell pot certificar l'ascens a la segona divisió. En té prou Vialcadilla en guanyar el Zamora.
Sí, els arlequinats en farien prou amb igualar l'1-0 de l'anada i, de fet, si s'arriba amb aquest resultat al final de la pròrroga, pujarà el Sabadell perquè va quedar més ben classificat a la Lliga regular. A més, comptaran amb l'empenta d'una nova Creu Alta que ha penjat el cartell de complet amb les 12.000 localitats exaurides. El tècnic dels ballesans, Ferran Costa, diu que estan convençuts de les seves possibilitats.
El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
Pel partit d'avui, Ferran Costa tindrà tota la plantilla disponible. Torna Agustín Coscia, que va ser baixa al partit d'anada per sanció, i Joel Priego, Carlos García i Kaiser, que arrossegaven molèsties, entraran a la convocatòria. La transmissió d'aquest Sabadell-Zamora la podreu seguir des d'una mica abans de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Una mica més de 8 minuts. Seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
És la Laura Rodríguez.
Ciclisme, perquè és a punt de començar la Volta a Catalunya femenina.
Catalunya migdia.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
6 minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme, d'aquí poca estona comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, femenina, amb Paula Blasi i Isaac Vilalta com a clara candidata a la victòria final.
Sí, Lai, és el gran atractiu d'aquesta edició de la Volta, la tercera edició de la Volta a Catalunya per etapes, i com dius, Paula Blasi, gran candidata pel que ha aconseguit i pel seu estat de forma. Ara fa pocs dies va guanyar el Tour dels Pirineus, esclafant a totes les seves rivals. Doncs bé, la ciclista catalana que aspira a succeir al palmarès a Marianne Vos, la millor de la història, que també és en aquesta volta, a Demi Follering, que va guanyar l'any passat però que no hi és aquest any, i com deia Paula Blasi, que encapçala la participació molt bon nivell. Aquí Marion Buinel, la jove francesa, seria probablement la seva gran rival. També hi és la Mireia Benito, les dues catalanes al World Tour, en una edició amb 16 ciclistes catalanes. Comença avui sortida i final aquí a Santa Susana, una jornada de 92 quilòmetres amb dos ports de tercera. Demà, segona etapa, etapa reina en final a la Molina, i diumenge sortida de Mataró i final a Barcelona per acabar de decidir la vencedora final d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
En futbol sala, el Barça té encarrilat el camí cap al títol després d'aconseguir ahir la segona victòria de la final. Recordem que és la millor de 5 partits i que els blaugranes ja dominen per 2-0, Francesc Ripoll.
Nova victòria blaugrana davant el Pozo. Ahir, però, sense tant patiment, 6-1, els murcians es van avançar, però el Barça va tornar a imposar-se amb un Mamadou Touré estel·lar. Es va posar l'equip a l'esquena amb 4 gols que van emplenar el camí de la victòria. En declaracions, el club de la mitjanit assegurava que ha estat el seu millor partit de blaugrana.
Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy... Claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
Amb el 2-0 a la final a favor, l'equip de Javi Rodríguez ha estat en sols una victòria de proclamar-se campió de Lliga. El proper partit, la tarda del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan a Múrcia. Per cert, ahir en acabar el partit, homenatge a Eric Mendoza, que marxarà del Barça quan s'acabi la temporada. El jugador portuguès es va acomiadar del Palau amb un català perfecte.
I avui també final de l'Hockey Lliga, es disputa el tercer partit entre el Liceu i l'Igualada, que està contra les cordes perquè Carles Vila, una victòria avui dels gallecs, ja decidiria el títol.
És un partit de caixa o faixa, les comes. El Liceu de la Corunya arriba a la capital de l'Anoia amb un avantatge contundent de 2-0. Els gallecs, a més, van guanyar clarament per un mateix resultat, 8-2. Els jugadors de l'Igualada, però, volen esgotar totes les opcions i tornar a mostrar a casa una millor imatge en defensa, una de les claus en el seu joc aquesta temporada. Escoltem Marc Carol.
El balanç no... massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir. A més, juguem a casa, juguem a les comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no. I, bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
A l'Hockey Lliga, l'Igualada va poder superar clarament el Liceu de la Corunya a les comes per 4-0. Recordem que l'equip de la Noia és baixa en Roger Bars, operat aquest dilluns d'una lesió de genoll.
I atenció amb el que us expliquem ara, perquè un torneig benjamí mix de waterpolo que es disputa aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club Natació Sabadell ha aixecat molta polèmica. Què ha passat, Marta García?
Doncs és una competició que tradicionalment se disputa en les piscines municipals de Montjuïc, però com que estan en obres, ha anat a parar a Sabadell. La controvèrsia arriba perquè en un esport on, per exemple, en la divisió d'honor no se paga per veure la Lliga, la Federació Catalana i el club organitzador van anunciar sense avisar que les famílies haurien de pagar. I no només pagar, sinó que se pagaven 5 euros per cada persona i per cada franja horària. I n'hi ha 4 per poder veure els fills, i estem parlant de xiquets i xiquetes d'entre 8 i 9 anys. Les famílies van presentar una carta i una recollida de 1.000 signatures a la federació protestant contra això.
Que el que volem és que això no es repeteixi, que això no creï un precedent. A la que ens descuidem, haurem d'estar pagant per veure els nostres fills a tots els campionats, en els partits de Lliga, i realment crec que ja els pares ja no donem més de si.
El Sabadell defensa que l'organització del torneig comporta despeses i la federació finalment ha rectificat i ha ofert un abonament de 7,5 euros per a tot el cap de setmana.
I tornant a parlar de futbol un moment, Ruth Vilà ha de patir el Barça per Patrick Guijarro?
Doncs Mundo Deportivo avança avui que l'Olympique de Lió voldria fer una oferta perquè Patrick Guijarro marxi aquest mateix estiu cap a l'equip francès. El Barça no té cap proposta oficial de l'equip lionès per fitxar Patrick Guijarro, tampoc Patrick oficialment els ha dit Real Club, però sí que a les oficines hi ha aquest run-run, aquesta possibilitat que Patri marxi. Si Patri vol marxar, només li queda un any de contracte i depèn de l'interès que tingui el Lió econòmicament, el Barça podria pensar o no en aquesta sortida de Patri, perquè si volgués marxar l'any que ve, aleshores ja marxaria lliure.
Doncs ho seguirem atenció amb el futur de Patri Guijarro i acabem amb MotoGP, Marta.
Marc Márquez ha marcat el millor registre en els entrenaments primers lliures de cara al Gran Premi de la República Txeca de diumenge. Àlex Márquez, el seu germà, ja té l'okay definitiu dels metges i MotoGP ha firmat ja el conveni amb les 5 principals equips de cara al els pròxims anys, per tant, a partir d'ara començaran ja tot el ball de fitxatges.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa. Recordeu que també fem la transmissió del partit del Sabadell, que pot pujar a segona divisió, avui a les 9 i a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.